teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
Notícies en xarxa.
Són les 10, bon dia, us parla José Lorenzo. El jutjat d'instrucció número 4 de Blanes ha acceptat que la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, el FECASARM, actuï com a acusació popular en el cas de l'homicidi de dissabte passat en una discoteca de Lloret de Mar. L'entitat informa que és la 15a causa judicial en la qual se l'accepta per casos de violència relacionada amb l'oci nocturn. L'objectiu de l'entitat, s'indica en un comunicat, és alliçonar els autors d'aquest tipus de violència i dissuadir de la comissió d'actes similars. Pel que fa al tema concret de la mort a la discoteca de Lloret de Mar, l'entitat indica que els seus serveis jurídics han estat examinant les actuacions i el vídeo de l'agressió i han arribat a la conclusió que els fets es podrien submisir en un presumpte delicte d'assassinat, per la qual cosa demanaran una pena de 20 anys de presó. D'altra banda, l'entitat espera poder presentar aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar la documentació que es va requerir a la discoteca amb l'objectiu que aquesta pugui tornar a obrir les seves portes. Fem una primera aturada al territori a Ponent. Els nous autobusos híbrids de la ciutat de Lleida suposen un estalvi en benzina d'entre un 15 i un 30%. La flota d'autobusos de Lleida es va renovar a principis d'aquest any amb 10 nous vehicles, 8 dels quals funcionen amb aquesta tecnologia. UAU Lleida Ràdio ens informa Marc Perelló.
L'empresa concessionària del servei, Autobusos de Lleida, valora molt positivament la xifra i manifesta la intenció de mantenir l'aposta pels vehicles que combinen la benzina i l'energia elèctrica. Carlos Soldevilla és el gerent de l'empresa.
Estan funcionant bé, però uns, quan estalvis, estan funcionant millor que uns altres. Això és veritat. Uns estem amb estalvis de, al voltant d'un 25-30% i uns altres estem entre el 15% justet. Això és el que està passant ara. Però l'operativa al carrer és bastant, bastant bona. S'ha fet una aposta important per tot el tema híbrid, híbrid elèctric, i en funció d'això, doncs, imagino que les compres hauran d'anar per aquí.
A més de l'estalvi econòmic, aquests vehicles també suposen un considerable benefici ambiental. Cadascun d'ells va tenir un cost d'uns 330.000 euros, 80.000 més que un autobús convencional.
I encara afegirem que un jove emprenedor d'Almacelles ha convertit la seva afició en professió. Feia temps que Gerard Barcelà elaborava licors artesanals per consum propi, fins que el desembre passat va treure al mercat una línia de productes de proximitat que li han valgut reconeixements d'àmbit internacional. Coneguem en detall aquesta informació, companys de Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. Productes artesans i de proximitat i 100% naturals és la màxima que ha seguit l'empresa Elixirs de Ponent en la seva curta i exitosa trajectòria. En tan sols 6 mesos, el licor de llimó, Llimonetti, producte estrella de la casa, ja té un ampli reconeixement en el sector i ha estat premiat amb una medalla d'or al Catavinium, un premi de tast internacional on van participar 20 països i es van fer prop de 3.500 tastos. Propietari i productor d'Elixirs Ponent, Gerard Barcelà.
El que busquem cada dia més, no, tota la gent, és productes de la terra, i la idea és aquesta, que tots els productes que elaborem, dintre de tot el que es pugui, vull dir, siguin productors de la zona, tant fruites, ingredients, i el producte final, doncs, bueno, estigui valorat per... està creat aquí, fet aquí i consumit aquí.
A banda del Llimonetti, la marca experimenta noves opcions i traurà pròximament una línia de productes variats com crema de licor de llimona i licors de cirera i de pera.
Toca saber ara mateix quin és l'estat del Servei de Mobilitat Pública. Eva Melús.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que per obres de millora de la infraestructura no hi ha servei de metro al tram de la línia 1, la línia vermella, que va de Torres i Bages a Fondo. S'ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos. Al marge del tall programat al metro, la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona funciona amb normalitat. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No, no, no. No tanquem per vacances.
L'any 1999 sonava aquesta cançó. L'últim any del mil·lenni apareixia una jove estrella nord-americana que va revolucionar el món vestida de col·legiala. Britney Spears ens demanava amb insistència que la paguéssim una vegada més. A l'acabar el 1999 s'acaben també els anys 1000 i comencen els anys 2000. Al canvi de l'unitat de mil·lenni, la data convoca una de les celebracions més grans de la història arreu del món. I Europa entra en vigor l'euro en 11 dels 15 països de la Unió Europea, però només com a unitat de compte, així que encara es continuarien fent servir les monedes de cada país. La OTAN inicia la campanya de bombardejos sobre objectius a Sèrbia pel conflicte de Kosovo. I als Estats Units comença el judici contra Bob Clinton pel cas Lewinsky, el primer president nord-americà en ser portat als tribunals en la història. L'any 1999 es va estrenar Bob Esponja a la televisió americana, mentre que l'holandesa engegava un programa que aquí es va definir com un projecte sociològic, Gran Hermano. A Catalunya s'emet per primera vegada Plats Bruts. L'any 1999, David Fichtner dirigeix una pel·lícula que ja és de culte, El Club de la Lucha, amb Brad Pitt i Edward Norton. I amb gran expectativa s'estrena la primera prequela de la saga de Star Wars, L'amenaça fantasma. Un altre film destacat de l'any 1999 és Eyes Wide Shut, amb Tom Cruise i Nicole Kidman, última pel·lícula de Stanley Kubrick que va morir aquell any. Un any, per cert, de molt bones pel·lícules. També s'estrena com Ser John Malkovich i Shakespeare in Love guanya l'Oscar i amb ella també Gwyneth Paltrow s'endú el de millor actriu. Però el film de l'any va ser La vida és bella, de Roberto Benigni. L'italià, a més, guanyaria el premi al millor actor. Steven Spielberg guanya l'estatueta com a millor director per Salvar el soldado Ryan. Els nord-americans Red Hot Chili Peppers van publicar l'últim any del mil·lenni un dels seus discos més destacats i exitosos, Californication. L'any 1999 el Barça va celebrar el seu centenari i va guanyar la Lliga. Rivaldo es va endur la pilota d'or. El Manchester United guanyava la Champions al Camp Nou en un final d'infart, remuntant en tan sols un minut l'1-0 del Bayern de Munic. Pedro Martínez de la Rosa i Marc Gené van debutar a la Fórmula 1 i Lance Armstrong va guanyar per primera vegada el Tour de França. I des de Cornellà, l'any 1999 apareix un altre fenomen, la rumba canalla d'Estopa i la seva raja de Tofalda. Aquell any, per cert, Joaquín Sabina va publicar una de les seves cançons més exitoses, 19 dies i 500 noches. L'any 1999 va morir l'actor i cantant de Sau, Carles Sabater. També ens va deixar el poeta Rafael Alberti. L'any 1999 neix el porter del Milan, Gianluigi Donnarumma.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Viatge en el temps que avui hem fet amb en Lito Ribas de Ràdio Palamós, com sempre, avui situant-nos en 1999, demà canviarem de mil·lenni amb l'any 2000, i que ens permet passar del passat al present. Diu, enciso, bueno, sí, vulguis o no, et dic una cosa, el 99, quan estava a punt de menjar-nos el raïm, jo no sé si tu recordaràs la importància que se li donava el efecto 2000, y cambiamos de milenio, y esto va a ser la repera, amb l'euro i la història, que al final, mira en què ha acabat tot plegat. Va, el que dèiem, passem del passat a situar-nos al present, i també mirant això sí cap enrere una miqueta, des del punt de vista històric a la ciutat de Girona, pujant-nos al trenet turístic de ciutat de Girona. Cristina Cantal, què tal, com estàs?
Bon dia, jo estupenda.
Ui, sento les rodes, ja, sento el soroll del tren.
Sí, sí, és que, no t'ho perdis, que estem fent escalada per les voreres. Perquè això de passar per dins el barri vell amb un trenet tan gran, la veritat és que no és fàcil, eh?
Vinga, tot teu, avui volem menys imaginar-nos, amb les explicacions, això sí, de la Cristina i de la guia turística que de seguida ens presenta, com és i com era la ciutat de Girona. No ho veurem, però si tanqueu els ulls, segur que amb la seva explicació us podeu fer una idea de com era la ciutat de Girona. Tot teu, va, comencem a viatjar.
Doncs sí, estic molt ben acompanyada. Estic amb l'Olga Taravilla. Bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una mica, perquè tu, diguéssim, que ens fas veure Girona des d'un punt de vista antic i femení, podríem dir.
Totalment femení. Estem mirant Girona amb una mirada de dona. La visita es diu Girona a l'esguard de les dones, i anem explicant Girona amb mirada femenina. Llavors ara ens trobem tot just creuant el barri vell on, bueno, acabem de passar perquè ara ja estem anant cap a Pedret.
Estem a carrer Ballesteries ara mateix, passant aquell bony que et trobes al mig, que quan vagis una mica ràpid.
A quatre cantons. Llavors aquí sí que hauríem de parlar del tipus de dones que treballaven en aquests barris, perquè aquests barris eren sobretot dels mercaders i veien les mercaderies, estaven les botigues, i aquí les dones tenien un paper primordial, perquè la dona era la que se'n cuidava de la llar, però també se'n cuidava de les botigues i també treballava juntament amb tots els artesans. O sigui, perquè ens fem una idea, un taller o un barri de mercaders, la privacitat no existia. O sigui, la casa estava oberta a la ciutat juntament amb la botiga. Llavors, aquí hi havia tant... Aquest barri era més d'artesans, el barri de mercaderies era més on hem passat, però tot i que les senyores no podien, diguéssim, estar als gremis, no podien tenir el seu nom, sí que formaven part de tots els tallers. Llavors, tota la família treballava conjuntament, era un treball familiar. I estem... Hem anat cap a la medieval, però estem passant per diguéssim, el que era la muralla, ara mateix romana. Estem veient la part de darrere del Museu d'Història. I després, no sé si arribarem a passar pel carrer de la Força, estem anant com per les afores de la ciutat romana.
Vols dir que passa pel carrer de la Força, aquest trenet?
No ho sabem, hem pujat així com una mica...
No, jo dic si passa de d'ample, eh? I perquè no sé jo si al carrer de la Força se li queda una mica en plan Corpinyo.
No, doncs pues ara pugem cap a Sant Feliu i allà sí que hem de parlar que és una de les primeres esglésies, un dels primers llocs de culte, d'una cosa que sí que és molt important en les dones, que és l'època dels primers cristians. El primer cristianisme confereix a la dona, que ve d'una època d'un patriarcat molt gran, confereix una llibertat. En un primer moment, el cristianisme, moltes i moltes dones deixen la seva vida romana, de dones acomodades, per anar a viure en comunitats. Les primeres comunitats de dones que tenen diaconeses, que poden donar i poden oferir a altres dones la litúrgia, s'anirà regulant, diguéssim, que amb tots els concilis, i quan arriba ja l'època de Roma i deixen d'estar a Constantinople, ja s'acaba de regular i elles queden tancades al convent. Però, perquè aquí ho dic, perquè aquí està Sant Martí, i passarem ara pel darrere del que era un convent de dones, que era Santa Maria de les Puelles, al segle IX. D'allà ens queden restes de Maria Abadesa, en el qual hi ha alguns estudis que relacionen una estola, l'estola de Sant Narcís, que va ser bordada per Maria, diguéssim, com ofrenda de...
És que parat. Estem rient perquè hem fet aquí una pujadeta una mica crítica darrere del camió que va netejant de Girona Neta, que neteja els carrers, i ara ens hem parat i ha sigut així a mitja pujada una mica un punt conflictiu, eh?
De totes maneres, els convents són llocs que, sobretot a la primera època del cristianisme, són llocs de refugi per les dones. Són llocs on les dones estudien, pinten. Una dona que es volia formar anava al convent. Era un espai de llibertat. Nosaltres ens imaginem ara els convents perquè pensem en la contrarreforma, i és una altra cosa.
Clar, és que jo anava a dir que jo penso en convent i precisament llibertat no és la paraula que em ve al cap.
Doncs era un lloc de llibertat i continuarà sent segurament, perquè aquí a Girona, per exemple, les Bernardes, que no passarem, però que ja són del segle XVIII, tenim documents com senyores molt benestants, també hem de passar a la classe social, o sigui, les dones que vivien bé als convents eren les grans senyores, eren les filles de comtes, eren les princeses, diguéssim, perquè tenien esclaves, tenien serventes. Era tota una estructura femenina. Però tot i així, per exemple, l'època de les Bernardes, del segle XVIII, tenim documents com elles es fan la seva cuina i la seva habitació dins del convent. O sigui que encara continua tenint aquest espai de llibertat. Ara sí que això fa... Estem entrant per la porta romana...
Doncs tenim algun problema de cobertura. Evidentment, la mobilitat és el que té. Aquesta connexió que estem tenint ara mateix amb la Cristina Cantal i amb l'Olga, aquesta guia turística que ens està fent una explicació molt detallada d'aquesta visita on la dona té un paper protagonista. Tornem cap al trenet, que sembla que ha pogut recuperar la connexió. Va.
Ai, sí. Sí, és que clar, hem passat just pels murs abans d'arribar a la catedral, que estàvem a sota portes.
Senyal de que són pràcticament... bons. Senyal de que són bons.
Són molt bons, són romans. Aquests són romans.
I aquí tant, no passa el wifi ni passa res.
Aquí no passa res. I després, ara ens trobem davant de la catedral.
I després deien, estan bojos aquells romans. Bueno, estarien bojos, no. però fotien uns murs ben fets, eh? Digues, perdona, que t'he tallat.
No, tranquil, no, si estàvem aquí. Ara estem just davant de la catedral de Girona, davant de la seva escalinata, i aquí sí... I aquí sí que estem mirant, diguéssim, la façana del segle acabada, del segle XIX, però en el seu sí, la catedral romànica està feta per una de les grans comtesses catalanes, que és Ermessenda de Carcassonne. I és una dels personatges, ella va viure molts anys, és un dels més fascinants, a mi em fascina molt, perquè va viure 80 anys en aquella època, es va quedar vídua amb 30 anys, i durant els 50 que li van restar va fer tot allò que va voler i més. Ermessenda va, diguéssim, va ser la promotora de la catedral romànica, la que només ens queda, la torre de Carlemany, que no podem veure aquí, però la importància de, per ella, de la catedral de Girona era com el nexe i el punt gran de poder, per dir-ho d'alguna manera. El seu germà va fer un acte de simonia d'aquelles coses que es feien a l'època medieval i li va comprar el bisbat i va col·locar el seu germà, diguéssim, a Girona. Ella és una dona que, perquè ens fem una idea, acompanyava el seu marit quan encara estava viu, va aprendre molt d'ell, anaven a fer les ràtzies, tenim anells amb àrab que posa Ermessenda, i tot allò que va, diguéssim, anar acumulant, va anar fent, perquè també va a Sant Daniel, també els hi va ajudar a construir el convent. És una dona potent, diguéssim. I aquí va voler ser enterrada. En realitat, 300 anys més tard, a la catedral de Girona, a la Galilea, que era el porxo de la catedral, encara li feien i li retien homenatge com a comitissa Ermessenda. 300 anys més tard, o sigui, la memòria de la gent va calar molt fort, perquè ella va estar, ja t'ho dic, molts anys, i molt vinculada, i va donar, diguéssim, molta vida al que era la Girona i al centre neuràlgic de Girona.
Bé, dir això, que ara estem parats aquí a la catedral perquè estan pujant persones, perquè us volem explicar doncs, que el Girona City Tour té dos packs, un que pots fer tota la volta, que és el que farem ara jo i l'Olga, i un altre també que el compres per tot el dia, tu baixes, vens ara a visitar la catedral i això, i quan passi el següent d'aquí mitja hora, tornes a pujar, sempre amb uns auriculars personals, perquè això de transmetre cera de les orelles no és higiènic, i ara ja hem de dir que ja tornem a arrencar, i cap on anem? Anem ara per parets gruixudes, eh? No sé jo si tornarem a perdre la connexió.
Anem a la Porta dels Apòstols, que és la porta gòtica de la catedral, i parlàvem de dones, i és que la catedral de Girona és una catedral molt femenina, perquè suposo que la petjada d'Ermessenda va fer paler, i després van haver moltes dones que van participar i van promocionar la catedral de Girona a la seva època gòtica. Perquè fem una idea, la catedral de Girona quan és com el Guggenheim de l'època, perquè van apostar molt per fer-la un lloc de peregrinatge i tots els nobles i les dones nobleses de la ciutat van patrocinar, diguéssim, parts de la catedral. Dins la girola de la catedral, una de les voltes, al costat de l'altar, el va pagar una dona. Es va fer el seu altar, es va fer el seu retaule, i va promocionar tota aquesta part amb el seu nom, no amb el del seu marit, que és una cosa que sembla que sigui com impensable, però just en aquesta època, fins al segle XV, les dones utilitzen el seu nom. És al segle XV quan hi ha una cosa que es diu els usatges de Girona, i és quan diuen que qualsevol dona ha de ser nombrada amb el nom del seu marit, amb el nom del seu pare o del seu germà. I és a l'època moderna, quan perden, diguéssim, i s'acaben de poder nombrar. El claustre de la catedral, i encara ara es pot veure, nosaltres aquí no, però es pot veure dins, tenim també una dona enterrada, Leonor de Cabrera. Aquesta dona va ser tal el seu desfici, perquè allà només s'enterraven canonges, però ella volia estar allà. I va demanar tots els permisos per poder estar al claustre i fer-se la seva escultura i escena al claustre, perquè volia estar dins la catedral. Ara sí que anem... Quasi al barri jueu estem, pràcticament.
Exacte. La veritat és que podríem dir que és quasi un esport d'aventura, això, la veritat.
Ara anem al carrer de Llaire. Crec que...
Perquè la veritat sembla increïble. Jo no sé, això és millor que un 4x4 per l'atracció que té, perquè fa unes pujades que realment a mitja pujada tu penses, arribarem, caurem enrere?
De moment crec que no. Però ara sí que ens internem al Call Jueu, a la part de dalt del Call Jueu, i aquí... Sí, a tenir en compte que la comunitat jueva va ser molt important aquí a Girona. Pensem que un dels primers documents que documenta... Un dels primers documents que explica...
Valgui la redundància.
La ciutat de Girona és de Rahel, una jueva que ven una de la vinya que tenen a Can Baldufa i signa amb el seu nom, i signa com a Rahel, hebrea. I, bueno, és un... Diguéssim que és com tota una part, aquí estem veient tota la part que va al carrer de les dones, que se suposava que hi havia la sinagoga, la part de la sinagoga on les dones... És que ho sento, és que tenen ben a prop de les parets.
I tant... Però hem dit que té una conducció perfecta.
I tan a prop de les parets que veiem com es va tallant aquesta connexió, que vaja, jo crec que s'hi treuen la mà. No per la finestreta, perquè no en té el tren de finestretes, però sí que treuen la mà per la barana i encara tocarien amb els dits aquesta pedra que es pot veure i que és tan característica, d'altra banda, del barri vell de la ciutat de Girona, en aquesta visita que estem fent amb el tren turístic, juntament amb la Cristina Cantal i l'Olga, i que ens està permetent conèixer la història. Vinga, va, que ja hem superat també aquest escull, aquest obstacle de les parets. Tornem-hi.
Plaça Sant Domènec, estem a la plaça Sant Domènec. Ui, 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 això és com el Dragon Khan. Bé, bé, hem arribat. Hem fet la primera baixada contundent i ha sigut aquí. Estem ara ja al bar del campus, hem de dir que això, abans no sé què era, però això és el bar dels universitaris, ara.
Això és el bar dels... No, bueno, abans era una altra cosa, però ara sí que és. En realitat estem com al lloc... estem entre la muralla romana, però estem en el barri, estem entrant al barri, aquí hi havia el convent de Sant Domènec, que després va ser quartel militar, que després ha sigut universitat, però és molt guai el barri d'aquí del costat, que es diu la Vila Nova, perquè aquí sí que hi ha documents on ens expliquen que és a la Vila Nova on s'instal·la un dels bordells legalitzats de l'època, al segle XV. I m'agradaria fer, perquè clar, aquest bordell que ve de la capella de Santa Llúcia, que estava al costat d'uns monjos, sempre té relació, no sé per què, amb monestirs i amb convents de monjos. El que estava allà, els monjos es van queixar a Pere el Ceremoniós dient-li que tenien les mujeres de mala vida al costat i que, si plau, que els hauria de treure. Elles ocupaven el convent de Santa Llúcia. En Pere li diu, mira, ho sento, però és que vosaltres sou sants, llavors suposo que vosaltres podeu aguantar millor que si les posem en un altre lloc. Aquí... Al segle XV ho van aconseguir i les van posar amb aquests carrerons que baixen, perquè del carrer Ballesteries, que és Via Augusta Romana, neixen dos barris, la Vila Nova, que és per damunt, i l'Areny, que és el que va fins al riu. Doncs a la Vila Nova estaven les senyores de vida... les dones públiques, es deien. I coneixem els seus noms perquè totes tenien que tenir un registre. Per ser dona pública, els hostalers, que eren els que regentaven aquestes cases, tenien que personar-se davant del batlle i dir que ella volia ser i que exerciria de dona pública.
Dir també que estem just passant per davant ara de la Facultat de Lletres i Turisme i que, mira, ara sé jo una notícia històrica, que aquesta, la història no és el meu, però això sí, i és que això havia sigut el quartell general a l'època, diguéssim, del meu avi, doncs era el quartell general de la Guàrdia Civil quan estaven aquí fent la mili.
Sí, és veritat, jo estudio i treballo aquí, en aquest edifici tan maco. Doncs això. I després d'aquest convent que parlàvem de la Vilanova, que això fa poc... He trobat el lloc exacte, els frares, es va tocar un altre convent al costat, i es queixaven que les dones sortien al carrer i que cridaven als clients, i que clar, que, bueno, que ells no podien orar tranquil·lament. I van haver de regular una altra vegada, i les van canviar de lloc un segle més tard i les van posar, diguéssim, fora muralla. Tot just on està la plaça Catalunya hi havia unes cases i sabem de que hi era el convent. Ui, és que... Sabem que hi era el convent perquè... perquè els frares dels mínims, quan van arribar a Girona per fundar la seva casa, vam comprar les cases de prostitució perquè així podien, diguéssim, com netejar el lloc de les meretrius i d'aquelles senyores de Venus.
I ara estem passant ja pel costat d'aquesta muralla, que no sé jo si l'has fet mai a peu, Olga.
Sí, l'he fet a peu, perquè, clar, jo fa 12 anys que visc a Girona i he tingut que fer de guia de tots els amics que han vingut aquí. L'he fet sencera a peu, la veritat és que és una meravella, perquè és el que dona... és el que dona vida, diguéssim, és les primeres muralles de Girona. Que Girona neix, ho hem explicat, no?
No tenim més temps, Olga, em sap molt de greu, però crec que això ho podríem fer un 2.0 perquè veig que queda molta història per explicar. Olga Taravilla, ha sigut un plaer i jo segueixo aquí amb tu al trenet, no? Ja arribarem a baix de tot.
I ara t'acabo d'explicar.
Cristina.
Moltes gràcies.
Cristina, digue'm. Fem una cosa, fem una petita pausa i tornem a connectar, encara sí? Que sigui 2 minutets, vale? Per conèixer l'origen de Girona. Almenys per conèixer l'origen de Girona. L'altre, evidentment, un altre dia ja farem la resta, però almenys això...
Crec que a l'Olga li sembla perfecte.
És que vull saber d'on ve Girona. Va, fem una petita pausa amb en Ciso García, la Cristina Cantal avui fent aquest exercici, ja no diré històric, sinó físic, de pujar al trenet turístic amb el cloc, 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 cloc de les llambordes. És evident, doncs, que està voltant la ciutat, i també amb el Carles Ribas, la Mercè Mainé i la Lali Giné. Aquí avui li volem enviar una especial salutació perquè té el pauet una miqueta tocat, així que des d'aquí, que no sigui res, ja se'ns lesionen els col·laboradors i els treballadors, se'ns lesionen ja com els esportistes d'èlit. Ja es comença la temporada, ja empezamos con distensión de ligamentos, esguince de no sé què i rotura fibrilar. Tots en forma, eh? Que aquí no tanquem per vacances, ni per vacances ni per baixes, per res. Escolta, fins al 8 de setembre, aquí, a Fem Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i Ràdio Elefant. Era broma. Tota la salutació no, eh? Va, que tornem de seguida.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Proposo una cançó amb història, Bichincho. Bichincho era un acordionista conegut que es passejava pels bars i tavernes del nucli antic de Donosti. A les estades que va fer el mestre Ortega Monasterio a la ciutat, va establir una magnífica amistat amb l'acordionista, fins al punt que li va dedicar una cançó. Però la mala sort va voler que quan li van ensenyar per cantar-li, Bichincho ja era mort. Una manera molt sentida que combina el castellà amb l'euskera. L'escoltarem pel grup Cavall Bernat.
Rinconcito oscuro de un barrio de San Sebastián, mi chincho el acordeón, hermosas palabras susurra de amor y de felicidad, cantando a la vida y a Maitena, si tú no me quieres, me voy a la mar. Mañana, paseando tu calle, ya no me verás. Porque sin ti no sé vivir. Mil veces perdido en las olas, prefiero morir. Entonces la bella Maitena feliz contestó: no vayas, Bichincho, amor mío, no te vayas, no. Donostia, Donostia, qué cosas tan maravillosas en San Sebastián. Llegaron al puerto Mutriku Kuarratzalea, gentes del mar.
ojos brillaban felices, hablaban su lengua natal.
Telèfon 972 20 40 62, carrer Sèquia 20 de Girona.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Aquesta sintonia que acaba de posar en Siso García, ara m'estic imaginant el conductor del trenet perseguint a la Cristina Cantal al voltant del tren perquè no ha pagat el seu bitllet, eh? I corrents, i la Cristina Cantal amb el micro i el quàntum, i te'n va quedar l'enganxi. Va, tornem cap al trenet, perquè després d'aquest viatge que hem fet en el temps amb el tren turístic de Girona, ens faltava per saber una cosa que l'Olga fa com les programadores de televisió. Ahora no se lo contamos, después de la publicidad. Un momentet, i clar, ens ha deixat amb la incògnita de saber d'on ve Girona, la història de Girona. Així que, Cristina Cantal, encara que només sigui per matar aquest cuquet, sisplau, que ens ho expliqui l'Olga, va.
Bé, i jo dic que en Manel Sala, que és el nostre conductor, que ho ha fet molt bé, ens ha donat permís per pujar, eh? Que quedi clar.
Ai, ja heu arribat, mira, estic mirant per la finestra i us veig, ja heu arribat.
Sí, estem al Pont de Pedra, hola. Sí, sí, acabem de baixar, ens heu enganxat, ens estàveu dient hola, que estàvem aquí fent una passa enorme per arribar aquí a la vorera i no caure'ns del trenet. Bé, Olga, doncs, això sí, la cirereta del pastís pel final, no? Explica'ns aquesta història de Girona, què era?
Doncs ara estem just situades mirant darrere d'aquests primers edificis. Estem al Pont de Pedra, perdoneu, estem al Pont de Pedra i quasi mirant la plaça del Vi, que és per on passava la Via Augusta. Girona, la Girona romana, Gerunda, neix al segle I abans de Crist i neix com una fortificació romana. O sigui, neix la Via Augusta, que porta Roma a la Tàrraco imperial, i neix per defendre aquest turonet, diguéssim. Bàsicament, tot el barri vell s'estructura sota aquesta Via Augusta, que creu el carrer Ciutadans, carrer de la Força, pujada al rei Martí, i surt cap a fora. D'aquesta època, sí que les dones, en aquest cas, aquí a Girona, en aquesta època encara hi havia poques, però sí que tenim a Pòrcia, que va ser una de les grans dones més tard de les que tenien les Villae, que això sí que és fora d'aquí, són les grans masies on s'estructuraven i venien vi. Hi ha molta relació amb Empúries, perquè Empúries sí que és una gran ciutat romana, però estan en tot comunicació. Tota l'època del vi, allò que estem vivint, ja era d'aquell moment. I les dones romanes, en aquest cas, que en aquesta època ja han conquerit uns certs drets, perquè com a Roma estava por ahí de conquesta, s'havia quedat sense homes. I August va decidir que les dones els donarien uns quants drets perquè tinguessin bé els fills i marits. I llavors aquí ja veiem a les dones que tenen la seva pròpia tutela, que tenen els seus propis diners i organitzen les seves pròpies villae.
I l'Olga m'ha explicat doncs, que aquí a Plaça Catalunya, just aquella entrada, aquella que es col·lapsa sempre a hores puntes, era l'entrada d'aquesta vila romana, més o menys, per aquí, i que aquí hi havia cases, o sigui, sí. Això és una idea que a mi m'ha sobtat molt.
Clar, és que ens imaginem una Girona abans de la... O sigui, abans de la caiguda de les muralles. Les muralles encerclaven Girona totalment. A l'entrada del Pont de Pedra, a mà dreta, estava el carrer del Pes de la Palla i estava tot ple de cases, o sigui, hi havia vivendes. Aquí hi havia un portal a la ciutat i hi havia una muralla. Tot això està murallat. Hi ha dues muralles, una que encercla el barri vell i una altra que encercla el Mercadal, que és el barri que tenim a l'altre costat. El Mercadal al mig... Sí, la muralla arribava just on està el bolet, més o menys. El mercat era el tancament de la muralla del Mercadal. I la plaça Catalunya no existia, hi havia un riu i a baix estava el mercat d'animals.
Carai, Olga, la veritat és que avui m'has fet veure Girona amb uns altres ulls, me l'he pogut imaginar, i ha sigut un plaer compartir aquest primer viatge mutu, perquè hem de dir que mai cap de les dues havia pujat al Girona City Tour amb tu. Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
A vosaltres per donar-me-ho. Adéu.
Doncs una visita molt interessant la que avui ens ha proposat la Cristina Cantal i també l'Olga. Agrair-li des d'aquí tota l'explicació històrica que ens ha fet de la ciutat de Girona, que coincideixo amb la Cristina. Ella li ha pogut posar ulls, és a dir, ho ha pogut veure in situ. Nosaltres simplement ens ho hem pogut imaginar, però que ens ha permès exactament conèixer com era la ciutat de Girona en el passat. Història, que sovint està als llibres, però que també de vegades està molt bé trepitjar. Parlant de llibres, la Montse Castanyo avui ens apropa una altra recomanació. És el Va de Lletres.
Va de Lletres, la recomanació literària amb Montse Castanyo.
Segle XV, una època on els pagesos de Remença van començar un seguit d'accions per intentar que s'abolissin els abusos de poder que els eren aplicats per llei. Van recórrer al rei i van aconseguir, després de moltes lluites, autorització per crear un sindicat i una sentència per a l'emancipació dels remenses. Això comportà un canvi econòmic i social tan important que encetà una nova era, marcant un tret diferencial del poble català. Aquest és el context sociopolític de la novel·la Via Fora, de Mariona Masferrer, on l'autora narra una història d'amor que dura tota una vida, la d'en Joan Pagès, implicat en les lluites dels remenses. En la joventut, el guia la passió i en la maduresa la reflexió, però sempre des d'un principi de justícia i de dignitat que mai no abandonarà, malgrat reconèixer que algunes coses no eren exactament com ell les havia imaginat. A través de la narració, prenem consciència de quina manera la història en majúscules està formada per les vides dels homes i les dones que van habitar un territori en un moment concret. Mariona Masferrer, nascuda a Barcelona el 1953, és llicenciada en Psicologia per a la Universitat Autònoma de Barcelona. És escriptora, membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i coneguda principalment en prosa, però també s'ha endinsat en la poesia. De l'autora trobem El fil d'Ariadna, El cosí de Cuba, Màxima, A punt de neu, Cartes a destemps, Origen tan vacunda, entre altres obres. Via Fora, de Mariona, editat per Brau Edicions. Viu la revolta remensa.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
I després dels llibres, comença la secció del Cidepa.
M'he posat una màscara per donar la benvinguda al nostre home sense pietat en el món del cinema, perquè avui el món de les màscares, de la foscor i de la por és protagonista del setè art. Héctor González, què tal, com estàs?
Bon dia, feies molta por, Carles, t'he de dir. Aquesta màscara feia molta por.
És que amb la meva envergadura, a sobre, li fots una melena d'aquestes esbojarrada i quatre cicatrius amb un to pàl·lid de pell i ja pots començar a córrer.
Heu de veure les fotos, eh? No tenen...
Exacte. Estan penjades al portal de femgirona.cat les fotografies, evidentment, que ens hem fet durant tota la jornada. Cada programa el podeu descarregar a través de les diverses hores de programació que, recordeu, us oferim a través de Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i també Fem Girona, amb la xarxa de comunicació local, i que cada dimecres, avui, amb una miqueta d'horari avançat, diguem que dins de la programació, si normalment fem la sessió de les 6:30, avui la faríem de 4:45, però, vaja, igualment cinema. Tu diràs, perquè avui has portat a 13, que indica perfectament quina serà la temàtica de la secció.
Sí, avui parlem de cinema de terror.
M'encanta.
Tota la gent que em segueix una miqueta a través del blog, d'unhombresempiedad.com, allà pot veure que parlo molt a les crítiques o als articles que vaig fent d'aquestes pel·lis de terror.
Un apunt. Normalment, quan es tracta de lligar, si és la noia la que proposa en el cinema el noi, és pel·li romàntica.
Sí,
si és el noi el que proposa la noia en el cinema, pel·lícula de miedo, així se m'agarra.
Tinc la sort que la meva parella no és així.
Ah, vale.
Però he de dir que també les pel·lis de por no li apassionen gaire. Veig que en Ciso ja m'ha tirat un àudio. Això que sona molt retro. És que és molt retro.
Espera, puja una mica, a veure. I
ja.
Va, te faig una pregunta, va. Ja m'has dit que no és el teu gènere, però...
A veure, no domino. Igual que la setmana passada vaig treure un sopar, si avui...
Ens dinar, vam dir dinar, no?
Ah, dinar, bueno, és igual. Mira, fem sopar i jo pago les copes. Digues, digues.
Mira, la idea d'avui és comentar una miqueta la història del cinema de terror, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i anar parant més o menys a cada dècada explicant alguna miqueta, no?, algun detall, alguna història interessant. Uh-huh. Farem el que puguem, la història és llarga, ho hem mirat de sintetitzar, i aquest àudio que sona, de fet, és de la primera pel·lícula de terror que es va fer la història. Te volia preguntar si saps quin és, o si te pots imaginar de quina època, de quins anys, per la música que sona...
Home, jo diria que més o menys devem anar als anys 60, potser.
Hem de tirar encara més enrere.
Més enrere?
Més enrere.
Ah, clar. És...
Més enrere, eh?
40.
Tira sense por.
40.
Tira sense por,
més,
Carles.
Més, 20.
T'ho disparo, si vols. La primera pel·lícula és en francès, és Le Manoir du Diable, La Mano del Diablo, la mà del diable. És del 1896.
1896?
De Georges Méliès. Un director consagrat que va crear molts dels gèneres que existeixen actualment, entre ells el de terror. Per qui no el conegui gaire, hi ha una pel·lícula de l'Scorsese del 2011 que es diu La Invención de Hugo, que és una pel·lícula molt interessant on es parla molt d'aquesta figura. I si voleu mirar, mira aquest... De fet, és una pel·lícula, però és un curtmetratge, dura 3 minuts. Si voleu mirar, està a YouTube. Si busqueu Le Manoir du Diable, clar, s'ha de dir que amb l'evolució del temps, clar, és una cosa quasi més històrica que una altra cosa. No fa por. De fet, hi ha alguna escena que fa més riure que una altra cosa.
Clar.
Però és al·lucinant pensar que fa més de 100 anys ja algú va pensant en fer aquesta història de vampirs, de castells, de fantasmes, i els efectes especials realment són molt dignes, eh?
Abans et parlava de Nosferatu, que és el primer sí. Dràcula que va donar al món del cinema, o com a mínim un dels primers més destacats. Passa igual amb aquesta pel·lícula, que, per exemple, Nosferatu, més enllà de la cara que pogués tenir, les dents, aquells dits allargats, el que donava por, sobretot, eren les ombres.
Sí.
Aquí passa igual? És a dir, quan tu dius efectes especials, et refereixes a això, al com es juga amb les llums, etc.
Clar, la pega, sobretot, és que en aquells temps es feia un pla fix, no es podia moure la càmera. Sobretot efectes especials és el tema de la desaparició i aparició de personatges. No sé si recordes aquella imatge de que surt un personatge, s'aixeca una fumera bestial i de sobte desapareix a la següent escena.
Sí, sí.
Doncs això està plegat. Hi ha molta transformació de personatge en vampir, en rampanat... O sigui, és molt i molt recomanable, eh? Mireu. Aquí hem saltat 20 anys.
Ostres, la banda sonora, piano, violí... És a dir, és molt de música de cambra.
I tant, i tant, i tant, i tant. De fet, la música clàssica, per exemple, sempre ha acompanyat el cinema. I el cinema de terror no és una excepció. Mira, aquí et comentaré que les primeres pel·lis de terror, ja estem parlant ja a la dècada dels 1910, aquí es va fer la primera adaptació de Frankenstein al cinema.
Ostres.
Feta per Shirley Dowley, l'obra de Mary Shelley, i també hi va haver adaptacions d'Edgar Allan Poe. Però jo crec que sobretot va ser important a la dècada dels anys 20, on en Lon Chaney, que és un actor que li feien una caracterització bestial, estava més lleig que nosaltres amb les màscares, només et dic això, va fer el de protagonista amb El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de l'Òpera, bueno, pel·lícules que són ja clàssics referents de història del cinema. Però també va ser molt important l'expressionisme alemany. Aquesta música, per exemple, això, bestial, és del gabinet del doctor Caligari. No sé si l'heu vist.
No.
La coneixeu?
En sí, sí, que és un culturilles.
Aquí, quan em parlaves de les ombres, per exemple, en Nosferatu, clar, aquí sí que és impressionant veure l'escenografia, veure com han fet aquests fons, amb aquestes formes poc reals.
I l'ombra allargada.
Ombres que es projectaven de forma bestial. Aquesta pel·lícula és del 1920. El 1922 també es va fer una obra bestial i cumbre del cinema expressionista alemany, que és Nosferatu, la que comentaves. Nosferatu té una història molt curiosa, que és que adaptava el Dràcula de Bram Stoker. El que passa és que no volien pagar els drets, no volien utilitzar l'obra de forma molt directa, per això van canviar el nom i van posar Nosferatu. El que passa és que Bram Stoker en aquella època el que va fer és va veure la pel·lícula i va dir, hòstia, això és la meva història. Va denunciar la pel·lícula, en el judici el jutge li va donar la raó i es van cremar totes les obres de Nosferatu, totes les cintes, totes les pel·lícules. El que passa és que ja s'havia distribuït aquesta pel·lícula i es van conservar algunes còpies pel món. I per això ens ha arribat a dia d'avui Nosferatu.
Però llavors hi ha que peça... És a dir, la pel·lícula de Nosferatu, la cinta, és peça de col·leccionista.
Sí, clar, i tant. I, tant.
Clar, i a més a més, revaloritzada amb l'afegit de que va patir aquesta persecució i destrucció posterior de tots els documents que tenien a veure amb això.
I tant, de fet, estem parlant de pel·lícules de quasi 100 anys. Aconseguir una còpia original d'això és bestial. Si a més hi afegim que hi va haver tota la crema d'aquestes pel·lícules, bueno, deu ser pràcticament impossible trobar-ne alguna. Saltem als anys 30. Us sona això?
Ah, Dràcula.
Oh, Dràcula, eh? És molt bo, eh?
Aquest és el Dràcula més clàssic, més referent, és Bela Lugosi. Als anys 30 hi va haver un gran boom, especialment de la Universal. Universal va ser qui va manar en el cinema de terror i van fer pel·lícules de Dràcula, de l'Home Invisible, de Frankenstein, de la Mòmia, els grans clàssics de terror. Quan penses en les pel·lícules de terror en blanc i negre d'aquests monstres, són aquestes pel·lícules que es van fer als anys 30.
I anys més tard els van juntar tots a la família Adams, ja està.
Als anys 40 hi va haver una gran crisi d'aquest cinema.
Sí.
I es va exprimir massa la fórmula, una miqueta el que està passant ara amb els superherois, també s'ha de dir. Doncs es va esprema molt, molt aquesta fórmula de cinema de terror, i als 40 hi va haver una pel·lícula destacable, com L'home llop, per exemple, que sí que és dels 40, però ja anaven de capa caiguda, i fins i tot Abbott i Costello van fer una pel·lícula parodiant tots aquests monstres, on sortien en una pel·lícula rotllo Los Hermanos Marx, i apareixien tots els monstres, però per riure-se'n d'ells. No... Els 40 no va ser una bona època per aquest cinema de terror. Passem als 50.
Ostres, quin canvi, eh? Això és Hombre Lobo, no? O què?
Ja és una altra història, es nota molt, eh, amb la música.
Sí, sí.
De fet, aquesta és dels anys 60, però comentarem abans una miqueta dels 50.
Però és que per ser dels anys 60, la música em sembla moderna, eh?
Sí, sí, tant, i tant.
O sigui, això perfectament em dius que és dels 80... De fet, i m'ho trago.
De fet, estem en un moment de reivindicar tots aquests temps passats i la música s'està fent ara, el cinema s'està fent ara. És tot moltes vegades refregits d'aquesta època.
Uh-huh.
Els anys 50 va ser una dècada de fer pel·lícules una miqueta amb la por dels avenços científics. No sé si recordeu aquestes pel·lícules de crisis nuclears, de venen els extraterrestres, amb la crisi nuclear la radiació provoca mutacions... I va una pel·lícula que va destacar per davant de totes, que és La humanitat en peligro, que és una pel·lícula que per una crisi nuclear feia que les formigues es transformessin en formigues gegants i atacaven les ciutats. Es menjaven els tancs, els edificis... Bé, molt i molt divertida. I va haver també L'ultimàtum a la Tierra, que és una pel·lícula on veien els extraterrestres al planeta Terra. Tota aquesta por, una miqueta a l'avenç tecnològic.
Em deia el Cisuera, m'ho recordava, i té raó, que a mi els acords, i a ell li ha passat igual, els primers acords de la cançó, o com a mínim el ritme de la cançó, m'ha recordat molt el Thriller de Michael Jackson.
Va per aquí,
I, de fet, el videoclip és això, és com ell es transforma en un zombi i ataca la noia. I és un somni.
De fet, sabeu aquesta banda sonora de quina pel·lícula és? Si és que aneu bé, aneu molt bé. No? La noche de los muertos vivientes.
Ah, ostres! Aquesta és una de les més conegudes d'aquesta època en el fet dels zombis, és a dir, en el que afectava els zombis.
I tant.
Però fixa-t'hi que ja hem fet un canvi. És a dir, dels clàssics Frankenstein, Dràcula, Hombre Lobo, ja hem evolucionat ja els zombis i entenc que la part del cinema terror evoluciona cap a... Anem a crear personatges tronats i ja està. I el terror va per aquí. Però clar, ostres, i és que soc un romàntic i on hi hagi Dràcula, ostres... I a l'Hombre Lobo, especialment, també.
Sí, són els clàssics.
Sí,
i amb les pel·lícules d'Universal, Carles, gaudiries sí, molt
senyor.
I molt, eh? Als 60, una miqueta, hi va haver una reformulació d'aquest cinema de terror. Es va mesclar molt amb el cinema de suspens. Hitchcock, per exemple, als anys 60 va fer Psicosis, Los Pájaros... també van aparèixer obres de Polanski, com El Valle dels Vampiros...
Però això, per exemple, es podria catalogar com a cinema de terror? Pájaros, per exemple?
Es pot, de fet. Perquè el que li passa al cinema de terror és que no acaba de ser pur i dur un gènere, sinó que es mescla amb altres gèneres.
És a dir, que no és por, sinó és terror.
Sí, sí, sí. Sí.
Vale.
De fet, hi ha gènere de terror amb comèdia, terror amb suspens, terror amb gore, terror amb altres tipus de gèneres.
Vale.
I aquí Hitchcock va fer això, va mesclar aquest terror amb suspens i va crear dues obres cumbres del cinema de terror, que són Psicosis i Los Pájaros. També Polanski en aquella època va fer El baile de los vampiros, La semilla del diablo, és una pel·lícula espectacular. I com deien, George Romero va crear no només una pel·lícula, sinó tot un gènere cinematogràfic que és el cinema zombi. Pell de gallina.
Amb això ja comença a posar-te... A més, aquest cinema té una cosa que et posa molt neguitós a la butaca. Tu saps que passarà alguna cosa, però te les fot.
M'encanta passar-ho fatal, eh?
Sí?
M'encanta.
Jo què vols que tinc?
Mira, als 70 hi va haver nous clàssics, grans obres de Wes Craven, com L'última casa a la izquierda, Les colinas tienen ojos, altres com Carrie, El exorcista, és dels anys 70, La profecia.
Oh, La profecia.
La profecia. Aquí una miqueta...
La profecia és la del nen?
Sí, i tant.
Damien. Damien, la mare que el va parir, Damien.
Fa molta por.
Hòstia, tu, quina mala llet tenia el tio aquell.
Pensant que... Pensant que aquí Carles es va viure la ressaca hippie. O sigui, va haver tot el moviment dels 60 i els 70 van entrar amb molta mala llet. Hi va haver pel·lícules molt transgressores. Una de les més transgressores, de fet, portem la màscara avui, és del 74 i és La matança de Texas, de Todd Hopper. Una gran pel·lícula de terror que a dia d'avui, amb una pel·lícula de més de 40 anys, es conserva com el primer dia. Jo la recomano veure perquè em sembla una pel·lícula bestial, de les meves favorites de cinema de por. A Espanya també hi va haver dos grans obres de terror. ¿Quién puede matar a un niño?, que és una miqueta en la línia de Los chicos del maíz. No sé si recordeu.
Hosti, poca broma,
King,
eh?
Molta por, també.
Poca broma, Los chicos del maíz.
I No profanar el sueño de los muertos, també. Aquest dos clàssics bestials espanyols. Això que està sonant és una pel·lícula del 80, per mi top, del cinema de por, junt amb La matança de Texas, que més m'agraden, El resplandor. També adaptant una altra obra de Stephen King.
És una genialitat.
Moltes, Stanley Kubrick. I els 80, sobretot, es van destacar pel tema de creació de franquícies de pel·li de por. Aquí és quan va venir La noche de Halloween i totes les seqüeles, Viernes 13, Hellraiser, Pesadilla en el Street. Es van fer moltes i moltes pel·lícules. I va haver fins i tot homenatges al cinema dels anys 50 de por, aquell que us deia dels avenços científics, amb La cosa, de John Carpenter. Va venir Poltergeist i també, com no vull reivindicar una trilogia de pel·lis de por dels 80 que m'encanten, de Sam Raimi, que és Possession Infernal. Espectaculars.
Aquí hem fet un canvi, eh? Sempre m'ha fet molta gràcia així que els dits, tu.
Anem-hi.
Way you do. És que m'arranco.
No és Rob Zombie, és en Carles, eh?
M'haurien de tallar el micro, perquè és que... Va, tira, deixa'm.
Als 90 hi ha nous clàssics, també. Tenim l'espectacular adaptació de Bram Stoker, de Dràcula.
Sí, senyor.
També tenim la saga de Scream, tenim el Blair Witch Project, amb un gènere que es diu Found Footage, que és el fals documental. Altres pel·lícules més comercials, com Entrevista con el vampiro, i també ens arriben pel·lícules que poden estar més allunyades de nosaltres. El cinema japonès dona obres com The Ring, que és un espectacular que s'ha adaptat després als Estats Units, ha fet un remake, també molt recomanable. Aquí, amb el tema de mesclar el gènere amb altres estils, tenim una pel·lícula que es pot considerar thriller, suspens, també té punt de terror, que és El silencio de los corderos. Obra cumbre, sí, sí. O també obra magna, a més multipremiada als Òscars.
Ah, vale, t'anava a preguntar, és que ara no tenia el cap, però jo crec que... I després la que també és molt bona és la continuació, que és Aníbal.
Sí,
també ja és la rapera, és a dir, realment les pel·lícules... És que a més a mi particularment també l'actor m'agrada molt.
És que Anthony Hopkins és
que m'agrada molt.
És espectacular.
A més trobo que és del paper just.
Ho fa
quan diu Clarice i fa... Se't fot la pell de gallina, tio.
S'aclassa de sang. Sí.
Ara... És allò de dir, vale, m'acabo d'espantar.
Si et va agradar el personatge, tot i que no és Anthony Hopkins, hi ha una sèrie que es diu Aníbal, que ara té 3 temporades, estan dient que aprovaran la quarta, de Brian Fuller, que és... Has de superar que no és Anthony Hopkins, l'Aníbal, l'Aníbal Lecter. Han fitxat en Mads Mikkelsen, que és un actor danès que també és espectacular. A tots els que us ha agradat El dragón rojo, El silencio de los corderos, Aníbal... Bueno, o sigui, no us la perdeu, perquè és una sèrie... Bueno, bestial.
I a més, ara em sap greu, perquè t'ha robat una mica de temps. A més, amb el tema de l'Aníbal Lecter, sense ser el protagonista de la història
clar,
de por.
Clar.
O sigui, ell no és el que al final està fent els crims. Llavors, clar, és com un extra que acaba esdevenint l'autèntic protagonista de la pel·li, juntament amb la Clarice.
És espectacular. De fet, va ser molt premiada. La pel·lícula d'aquest tipus és estrany que rebi tants premis.
I et dic una cosa, el tros en el que ell s'escapa de la gàbia, que és des de que entra la policia a la sala amb la gàbia que troba allò, tot allò, tot aquell xou, i el tema de l'ascensor... I, és a dir, realment la fugida d'ell de l'edifici on està recluït és espectacular.
A mi t'he de dir que em fa especialment por la part final de la Clarice quan arriba a trobar l'assassí. No explicarem què passa. amb el Pou, que ja, hòstia, aquesta part em posa molt nerviós, eh? Sí, que sí, ja sí. Sé què passa, ja l'he vist moltes vegades,
però
em posa molt i molt nerviós.
Sí, sí,
eh? Pel·lícula a reivindicar totalment, eh? Després, l'any 2000, tornem-hi una altra vegada a fer més refregits de cinemes ja fets, i surten pel·lícules com Saw, com Hostel, Paranormal Activity, Rec, coses més d'autor, com Déjame Entrar, que és una pel·li sueca de vampirs que també reivindica un piló, i diuen que un dels déus del refregit del cinema de terror és precisament la música que estaven posant de fons, que és Rob Zombie. No sé si heu vist cap pel·lícula d'ell,
no.
Però la seva primera pel·lícula és A Casa de los Mil Cadáveres. És una pel·lícula que reivindica sobretot molt el cinema de terror de sèrie B i sèrie Z. Va fer una continuació que es diu Los Renegados del Diablo, també en aquesta línia, i a partir d'aquí ha fet, per exemple, remakes de Halloween, ha fet la pel·li 31, Lords of Solemn, bueno, moltes pel·lícules molt recomanables. I en aquesta dècada seguim amb els refregits, però tenim la sort que encara cauen algunes pel·lícules d'autor de cinema de terror. A recomanar, us dic quatre que no us podeu perdre. The Babadook, It Follows, Déjame Salir i l'espectacular Crudo, que em sembla una pel·lícula de lo millor que he vist en els últims anys.
Doncs avui ens hem esgarrifat amb l'Héctor González i les seves pel·lícules, el seu repàs històric, déu-n'hi-do, eh? Aquesta segona hora, com ha anat d'història, primer de la història de la ciutat de Girona i després del cinema del terror, que qui més qui menys, i sense ser un gran fan d'aquest gènere, haurà vist pel·lícules. Ja et dic, jo Dràcula de Bram Stoker, brutal, la que, si no recordo malament, no sé si fa Tom Cruise o no. No, Tom Cruise fa un amb el Brad Pitt, que és...
És Entrevista amb el Vampiro,
sí,
exacte.
No. Dic l'anterior.
És en Keanu Reeves i surt també la Winona Ryder. Surt en Tony Hawkins, de fet, també.
Això mateix, la Winona Ryder i el...
En Dràcula és en Gary Oldman, que és espectacular, també.
Després em va marcar molt el Freddy Krueger. Jo, particularment, el Freddy Krueger, va haver una època en què fins i tot em fotia por a dormir.
Ja ficar-te a la banyera, també, no sé si recordo alguna escena.
Dormir-te, perquè, en definitiva, el Freddy Krueger sortia quan adormia. O sigui, llavors era a partir d'aquí, i després trobo que les de Sau, només per l'enginy del tio, de com puteja la gent, ja només... Però que des d'aquí ningú agafi idees, eh? Héctor González, tu agafa-les totes, perquè la setmana que ve et volem tornar a seure a la butaca i seguir parlant de cinema, d'acord?
Aquí estarem, Carles.
Vinga, va, una abraçada molt forta. Seguim en directe aquí al No Tanquem per Vacances, a Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, i fem Girona. No Tanquem per Vacances. Això serà un terror.
La cançó de l'estiu. L'any 1968, una de les cançons de l'estiu més conegudes ens la cantava Cristina Los Stop i es titula Corazón Contento.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga. Tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Sueño de noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y giro en gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Y yo quisiera que por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento lleno de alegría.
por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño de noche, eres luz de mis días. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.